Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
La repressió contra les dones per part d'institucions lligades a l'Església Catòlica ha estat recurrent al llarg de la història. Ha passat en règims autoritaris, com a l'estat espanyol durant el franquisme, tot i que es va allargar en democràcia, però també en repúbliques plenament democràtiques, com Irlanda. Truquem a Carlow, una població a uns 90 quilòmetres al sud-oest de Dublín.
Yes. Yeah. My name is Maureen Sullivan. I wrote a book, The Girl in the Tunnel. That's from the time that I was in the Magdalen Laundry in New Ross in County Wexford.
Maureen Sullivan ha escrit La nena en el túnel, un llibre de la seva experiència a la bugaderia de la Magdalena de New Ross, al sud-est d'Irlanda. El 1965, un mes després de fer 12 anys, la van treure de l'escola per enviar-la a la bugaderia, malgrat que per llei l'escolarització és obligatòria fins als 14. La hi van enviar perquè el seu padrastre n'abusava sexualment.
El que em van fer va ser molt, molt dolent. Era un infant que necessitava una mica de consol, una mica de comprensió, d'atenció mèdica. I no vaig tenir res de tot això. Només em van llançar allà, amb un munt de dones grans, que eren agradables, no puc dir res en contra d'elles, però no deixaven que parlessin amb mi. Si ens enxampaven i ens castigaven, i per això xixiuejàvem. Tenies més drets en una presó.
In a prison.
La feien treballar des de primeres hores del dia fins ben tard.
Era feina, feina, feina tota l'estona. Era un lloc molt fred, descuidat, sense cap mena d'amabilitat. Et canviaven el nom, no et deien Maureen, et deien Francis. Tenies una nova identitat, et tallaven els cabells. Em van robar la meva educació. Era una nena esclava.
Les monges que portaven la bugaderia pertanyien a la Congregació de Germanes del Bon Pastor.
No et tractaven bé. No sé com tenien aquest nom tan bonic de Bon Pastor, perquè hi estaven molt lluny. Eren fredes, despietades i molt cruels. I tot el que volien i els importava era que es fes la feina.
Una feina sense descans.
Hi havia milers de llençols que passaven per la bugaderia, milers de fundes de coixins, estovalles, mocadors, pantalons curts, uniformes de l'exèrcit, milers i milers de peces de roba que entraven per aquelles maleïdes portes que s'havien de rentar, s'havien de secar, s'havien d'emmidonar i tot s'havia de planxar. Per tant, treballaves dia i nit. Era molt, molt estrany que tinguessis un descans. Fins i tot els dissabtes, quan la bugaderia estava tancada, nosaltres netejàvem l'església i els diumenges netejàvem les habitacions de les monges.
De qui era tota aquesta roba? Has esmentat l'exèrcit, però suposo que...
Sí, l'exèrcit, però també devien ser d'hotels, dels hospitals, fins i tot del públic en general. Els restaurants grans portaven les estovalles i els tovallons. N'hi havia milers. Per tant, era una feina de 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Era una casa d'esclavatge. Això és exactament el que era, esclavatge pur.
Llavors, si no pensem per un moment en les dures condicions que li va tocar viure, algú estava fent negoci, oi? Business, no?
Sí, algú feia molt bon negoci, perquè no cobràvem res. Potser ens donaven un gelat, o només un tros, alguna vegada cada 15 dies un gelat de gelatina, o potser una mica de púding amb crema, o una cosa així. Aquest era el nostre sou. No rebíem res, mai ens van pagar res, i fèiem molts de diners. Solíem veure a les oficines llaunes de galetes i llaunes de caramels plenes de rotllos de diners dins de bosses de plàstic.
Quan va fer 14 anys, la van traslladar a una altra bugaderia més petita i d'allà a una escola de Dublín. Després de 8 mesos allà, va demanar cobrar i va ser llavors quan la van fer fora. Com que no podia tornar a casa perquè encara hi havia el seu padrastre, va marxar a Anglaterra, on va viure 30 anys. Ara fa uns 20 que va tornar a Irlanda, que en moltes coses no ha canviat gaire.
És una Irlanda una mica diferent, sí. Penso que quan parlem d'abusos sexuals a infants, en aquest país no veig que hagi canviat gran cosa, perquè si opines sobre això, la gent et mira de dalt a baix. Et miren com si no n'haguessis de parlar. És un secret que mai s'ha de dir. Penso que això no ha canviat gaire a Irlanda.
Les últimes bocaderies de la Magdalena van tancar el 1996. El govern irlandès, amb el primer ministre Enda Kenny, es va disculpar al Parlament el 19 de febrer del 2013 per la responsabilitat de l'Estat.
As a society, for many years, we failed you. This is a national shame, for which I say again, I'm deeply sorry and offer my full and heartfelt apologies.
Com a societat us hem fallat durant molts anys. Això és una vergonya nacional. Ho sento molt i em disculpo, deia el primer ministre Kenny entre llàgrimes. La nostra convidada era al Parlament aquell dia.
Va ser una cosa molt, molt gran aconseguir aquella disculpa, perquè no és una cosa fàcil de fer per part del govern irlandès. I per ser justament de Kenny, crec que va fer una disculpa molt bona. Jo vaig ser molt feliç amb allò. No creia que mai veuríem un dia així. Estava commocionada i no crec que fossin llàgrimes de cocodril. Crec que va ser sincer i que ho sentia així.
Sullivan també va rebre una compensació de l'Estat, de pocs diners, diu, pel temps que es va passar la primera bugaderia. Ara bé, durant tots aquests anys, l'Església Catòlica ha negat sempre qualsevol implicació i mai s'ha disculpat.
Sí, l'Església Catòlica sempre ha negat la seva responsabilitat i crec que en la meva vida mai ho veuré. Crec que mai, mai tindran l'objectiu, el coratge o la força per sortir i dir «ho van fer malament». Una monja de l'Orde del Bon Pastor em va dir «ho sento, això no hauria d'haver passat mai». I li vaig preguntar «es disculparia públicament?» i em va dir «no, no puc». «Ho pot escriure per mi?» i em va dir «no». No puc.
I aquesta falta de disculpa pública no li permet passar pàgina.
És molt injust, perquè una disculpa de la gent que et va fer mal et pot ajudar a fer net i donar-te una mena d'esperança pels pocs anys que et queden. Jo ara tinc 72 anys i si ell hagués sortit i hagués parlat en públic, em sap greu pel mal que hem fet a aquesta dona quan era una nena innocent. Hauria estat molt important per mi, m'hauria donat esperança, un nou al·licient per viure. Però la manera com ho miro ara és que encara amaguen allò que em van fer. Encara ho tapen. I és això el que em va fer escriure el llibre. Vaig pensar, si un matí em passa alguna cosa, la meva història no se sabrà.
Això en un país on les monges encara porten escoles i hospitals.
Estic aterrida fins i tot d'anar als hospitals ara, perquè els ordes religiosos porten als nostres hospitals. Ja sé que vostè deu pensar que aquesta pobra dona exagera, però no em refio de la gent que la cara admet que et va fer mal, però en canvi et diu que no dirà en públic «ho van fer malament, ho sento».
No sé si vostè té encara alguna fe en la religió catòlica romana.
No. I'm a druid now.
No. Ara sóc druida. Crec en la mare naturalesa i sovint li parlo, no li reso, com es fa en el catolicisme, perquè no hi crec, perquè aquesta gent, que era tan cruel i tan desagradable i tan agressiva amb els nens petits, deien aquestes pregàries, i les seves pregàries em fan por ara. Per tant, prefereixo parlar amb la mare de la natura, la mare de l'univers, i li demano pau per tothom, per tots els nens, els seus nens d'arreu del món. Però no, no crec de cap manera en l'Església Catòlica.
Thank you very much again. All the best.
Thank you so much. Bless you. Bye-bye. Bye-bye.
Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio amb Quim Olivares.
Ara trucarem a Màlaga. Allà hi viu una dona que ha estudiat la repressió contra les dones d'Irlanda i també aquí, amb l'anomenat Patronato de Protección a la Mujer.
Soy Pilar Iglesias Aparicio. Yo soy doctora en filología inglesa. He sido profesora de instituto. Estoy jubilada. soy militante feminista y, de hecho, en 2021 pues publiqué un estudio con el título de Represión y punición de las mujeres, las lavanderías de la Magdalena de Irlanda y el Patronato de Protección a la Mujer de España.
La irlandesa Maureen Sullivan ens ha explicat que es va sentir una esclava. A banda de la crueltat que hi havia en aquests centres, eren de fet centres d'explotació laboral?
Sí, por supuesto, porque el trabajo de las lavanderías era realmente un trabajo esclavo, un trabajo durísimo.
I per què se les enviava? Eren motius arbitraris, no?
Absolutamente. Absolutamente, porque sí me gustaría insistir en que chicas entre 16 y 23 años, aunque la edad se podía prolongar, eran detenidas, eran encerradas, eran sometidas a esta pedagogía correccional, humilladas, castigadas, incomunicadas, y únicamente por comportamientos o sospecha de comportamientos que no eran delitos tipificados ni en España ni en Irlanda, ni siquiera en el marco del franquismo, siempre relacionados con la moral sexual y que no eran ocasión de encierro para los varones. Y además, por supuesto, no existía ningún tipo de juicio y, por tanto, no había una sentencia, con lo cual las chicas eran detenidas sin siquiera saber por qué y eran encerradas sin saber por cuánto tiempo.
Podríem dir, doncs, que s'equiparava el pecat amb un delicte.
Sí, absolutamente. Esto es lo que sucede siempre con las mujeres. Y hay siempre como una línea invisible y casi inexistente entre protección y castigo, y entre pecado y delito, porque hay una obsesión continua en torno a lo que llaman moral. Cuando hablan de moral, no se están refiriendo a ningún otro tipo de comportamiento, realmente se están refiriendo siempre a la sexualidad, a la moral sexual. Es una moral sexual patriarcal. Bajo ese prisma, tienen la responsabilidad de reprimir su propia sexualidad y nos lleva a que encontremos chicas que han sido violadas por su padre o su padrastro o por otro miembro de la familia o por un sacerdote o por el empleador en la casa en que trabajaban y que son ellas las detenidas y encerradas.
¿Quines institucions hi havia al darrere del Patronato de Protección a la Mujer?
A principios del siglo XX, en 1902, tenemos en España la creación del Real Patronato para la Represión de Trata de Blancas. Tenía buenas intenciones y fue absolutamente ineficiente en la práctica. En la Segunda República se crea por primera vez el Patronato de Protección a la Mujer, pero ya no hay presencia de la Iglesia ni presencia del Ejército. Este patronato pretendía ser otra cosa, pero no le dio tiempo. El 25 de junio de 1935 desaparece el Patronato de Protección a la Mujer de la Segunda República y quizás la única institución de la Segunda República que tiene muchísimo interés en rescatar, refundar el franquismo. Y así lo hace con un decreto del 6 de noviembre de 1941. En ese marco de la España franquista encontramos toda una arquitectura de control y de represión. Evidentemente tenemos muy clara las cárceles franquistas, pero podríamos añadir ahí lo que se llamaron las prisiones especiales para mujeres. Y estas cárceles eran específicas para mujeres que fuesen detenidas en situación de prostitución. Es decir, tenemos que ver cómo hay toda esta red de instituciones que se complementa con los psiquiátricos. Por ejemplo, las chicas que eran más rebeldes o que se consideraban lesbianas a juicio de las monjas o de las visitadoras sociales eran enviadas directamente a psiquiátricos. Todo esto es una red en que cualquiera que se desvíe del poder impuesto por el régimen puede caer en esta red, pero muy especialmente las mujeres y la infancia, las niñas y los niños, lo cual sucede también en Irlanda.
Clar, a Irlanda hi va haver una disculpa pública per part del govern irlandès. Aquí els darrers centres van tancar el 1985 sota el govern del PSOE. Hi ha hagut alguna reparació de danys, d'oferir perdó per tot el que va passar, fins i tot durant la democràcia?
No la ha habido. En España no se ha producido no solo ninguna petición de perdón, ni la puesta en marcha de ningún esquema de verdad, justicia y reparación, y algo más grave todavía, y es que ni siquiera está incluido el Patronato de Protección a la Mujer en el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022. Pero también hay buenas noticias. Hay una asociación de supervivientes, Desterradas Hijas de Eva, puesta en marcha por Consuelo García del Cid, y hay un grupo que nos hemos autodenominado Grupo de Apoyo a las Represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer, que es muy potente sobre todo en Cataluña, porque es donde ha nacido. Creo que ya no nos van a parar, y todo ello caminando al proceso que debe hacerse de verdad, justicia y reparación, y que merecen todas las mujeres y sus hijas y hijos que fueron víctimas del patronato. Y hablo de hijas y hijos porque también se producían adopciones forzadas, chantaje emocional para que aquellas mujeres que estaban embarazadas, solteras, cedieran a sus criaturas en adopción, y también se produjeron secuestros de criaturas, casos en que les dijeron que habían nacido muertas sus criaturas o que habían muerto pocas horas o pocos días después de nacer.
Maureen Sullivan ens parlava de la crueltat d'algunes monges que ella va patir. Algunes de les ordes religioses a la península Ibèrica, Espanya i Catalunya, que van gestionar-ho, han demanat perdó també públicament aquestes ordes religioses o les monges?
Vamos a ver, en Irlanda fueron 4 órdenes religiosas. En España fueron muchísimas. Hay una enorme lista de órdenes religiosas que contribuyeron con sus centros al patronato. Las más conocidas pueden ser adoratrices y oblatas, pero hay muchas más. Todas estas órdenes siguen en funcionamiento. Ninguna ha pedido todavía ningún tipo de perdón ni ha hecho ningún tipo de reparación. Ninguna ha abierto sus propios archivos todavía para ningún tipo de consulta. Y todas siguen atendiendo educación, por ejemplo, en colegios concertados, y algunas de ellas, como por ejemplo adoratrices, siguen atendiendo actualmente en sus centros a mujeres con algunas situaciones de especial vulnerabilidad. Y algo muy interesante es consultar las páginas web actuales de estas órdenes religiosas, porque algunas veces tienes la sensación de estar haciendo un salto a los años 40 o 50 del franquismo.
Pilar Iglesias, moltes gràcies, i una abraçada.
Una abraçada.
A l'Eixample m'espera una dona que va estar en un dels reformatoris administrats precisament per les adoratrius.
Em dic Maria Forns i normalment em defineixo amb aquell vers de la Maria Mercè Marçal, Tres voltes rebel, però hi afegeixo una altra cosa, que és supervivent d'abusos i maltractaments.
Som al xamfrà que hi ha entre el carrer Consell de Cent i Casanova de Barcelona, som davant d'una església. Ens pots explicar per què ens has citat aquí, Maria?
A veure, això és un centre, ara és una escola, és l'Escola Mare de Déu del Roser, però durant molts anys va ser un reformatori de noies esgarriades, entre cometes.
Quin any hi vas entrar?
A l'any 72, a l'estiu del 72.
I per què hi vas venir? O t'hi van fer venir?
M'hi van tancar, diguéssim. El per què és una història tèrbola que no acabo de tenir clara. No sé si m'hi van tancar perquè llegia massa, perquè llegia coses inadequades, perquè tenia males companyies o perquè hi havia un capellà que estava obsessionat amb que jo seguís un camí determinat. No va saber pair que jo me n'allunyés, perquè jo havia estat molt, molt vinculada amb ell.
Com era el dia a dia aquí dins? Tenia 16 anys, com era el dia a dia?
Recordo molt poca cosa. Sé que ens despertaven amb una ejaculatòria, que anàvem a missa.
Què és una ejaculatòria?
Primer. Una ejaculatòria, és allò... Bendito sea el Santísimo Sacramento.
És com una mena d'oració.
Sí, però només hi ha dues frases.
Val.
I prou. Després anàvem a missa, després anàvem a esmorzar, després fèiem feines de neteja, molta estona, i després hi havia els tallers. fèiem diverses coses. Hi havia qui brodava, hi havia qui cosia. I recordo el que havíem cosit, saps, la Pantera Rosa?
Sí.
Val. Doncs ens portaven uns monstres així dalt de la Pantera Rosa i els havíem de posar els ulls i el nas i no sé què més. Treballàvem per empreses.
No cobràveu?
No. No, no, hi ha una qüestió d'explotació laboral en tot aquest tipus de centres.
I com us tractaven les monges?
No ho sé.
Com vols dir, no ho saps?
No ho sé.
No recordes?
Recordo molt poca cosa. Hi havia una monja que ens vigilava permanentment, després d'altres que es tornaven, després segons la feina que fessis, si et tocava anar a planxar hi havia una monja, si et tocava anar a la cuina n'hi havia una altra, però no recordo que el tracte fos més dur del compte. És a dir, era dur, era estricte el règim, però el tracte personal no el recordo.
I si, per exemple, no decidies no fer alguna de les coses que se't deia, rebies alguna mena de càstig?
Evidentment, no et podies negar a fer res. Podien anar des del rapat fins a cel·les d'aïllament, passant per no tenir visita el dia que tocava o...
Et vas intentar escapar del centre en algun moment?
Sí.
Però ho vas aconseguir o no?
No ho vaig aconseguir.
Abans parlàvem amb la Pilar Iglesias i ens deia que el Patronato de la Mujer tenia una obsessió continuada sobre la moral sexual patriarcal. Hi estàs d'acord?
Sí, clar, és que era el que es vivia, el que es respirava. Ens intentaven ensinistrar per ser bones esposes i mares, però a més tenien com una obsessió amb les tendències lèsbiques. A la que t'acostaves massa amb una noia, ja hi havia la sospita que hi podia haver alguna cosa d'aquestes i llavors et separaven ràpidament.
Vas, en algun moment, durant tot el temps que vas estar aquí, perquè quant temps hi vas estar al final, en aquest centre o en altres centres?
Vaig estar 11 mesos en total, meitat aquí i l'altra meitat en un centre de les mateixes monges a Sant Just.
I en algun moment pensaves que havies fet alguna cosa dolenta i que per això eres...
No, en absolut. Jo mai no vaig pensar que fes alguna cosa, que hagués fet res mal fet. És més, quan a mi em van tancar, jo vaig proposar-me que no em reformarien, justament, que no em canviarien, que jo volia anar per un camí, que no sabia encara ben bé quin era, perquè amb 16 anys normalment no ho saps, però que no em reformarien, que jo havia de buscar el meu camí.
I vas trobar complicitat o vas conèixer altres dones com tu aquí, al centre?
Una de les normes que hi havia en aquesta mena de centres era que no podíem parlar entre nosaltres de per què érem allà, no podíem... Les confidències estaven prohibides, la relació d'amistat o de solidaritat estava prohibida. Llavors, si t'acostaves gaire a algú, et separaven. I et separaven de manera sobtada, és a dir, a la millor, al dematí, et deien, fes la maleta que te'n vas, no? A tu o a l'altre. O... Què vol dir això? Doncs que no tenies, si no ho havies previst, no tenies cap opció de tornar-te a trobar amb aquella persona després, perquè no... Jo era molt amiga, per exemple, d'una noia, no sé, no, ara no recordo si era de Santa Coloma o de Badalona, però no l'he trobada més, perquè no sabia on anar-la a buscar.
Clar, has parlat que això va ser el 1972, tu tenies 16 anys,
sí.
Franco era a punt de morir-se.
No encara.
Bé, faltaven 3 anys, no? Com ho vas viure, no?, un adolescent de 16 anys? Jo m'imagino les noies adolescents ara, del 2024, amb 16 anys, que les posessin en un centre així. Ostres, és una cosa que no hi cap al cap, no?
No, tothom es queda molt parat quan expliques aquesta història, perquè ara és inconcebible. Per la gent d'una certa edat sí, perquè saben com funcionava tot plegat, però per les noies joves es queden molt parades.
I t'ha costat molt interioritzar-ho i explicar-ho públicament, que vas passar aquest temps aquí?
A veure, jo al principi, els primers anys quan havia sortit, sí que ho explicava. Jo deia que havia estat a la presó, perquè realment era un règim carcerari. El que passa és que dir que havies estat a la presó, llavors qui t'empatolles, no? Bueno, després amb el temps vaig deixar d'explicar-ho i llavors un bon dia vaig veure el documental aquell dels internats de la por I la història que explicava la Consuelo, que és una de les que sortien allà, era tan semblant a la meva que està passant, no? He de contactar amb ella.
Yo estaba en el taller de muñequería. Entonces hacíamos unos muñecos que se vendían a las pastelerías. En esos muñecos, cuando había que poner los caramelos dentro del cuerpo, poníamos notas. Por favor, me llamo Consuelo, estoy presa, soy inocente, no he hecho nada. Adoratriz es padre de Damián 52, sáqueme de aquí.
Tothom que hi ha passat ho ha mantingut en silenci normalment, perquè queda com una etiqueta de mala dona. I llavors hi ha moltes dones que tenen família que no ho han explicat a la família, per exemple.
I tu et sents una víctima del franquisme? Perquè, clar, ara se'n parla molt de les víctimes del franquisme els últims anys, però de vosaltres no se n'ha parlat com a víctimes del franquisme.
Clar, perquè nosaltres, víctimes del franquisme ho érem, ho som. No sabíem que ho érem, però ara ho sabem, les que n'hem parlat, sabem que allò era franquisme. El que passa és que, i ara una de les coses que estem fent és intentar que la llei de memòria ens inclogui, perquè a la de l'Estat espanyol no inclou els casos de les noies del patronato. I amb la llei catalana, que al final va quedar aturada la tramitació, sí que vam presentar esmenes en aquest sentit perquè ens reconeguin.
La congregació de religioses adoratrius esclaves del Santíssim Sacrament, que és el nom, no? Direm tot el nom llarg de l'institució que tu et va acollir, entre cometes, continua funcionant.
Continua funcionant com a escola, sí. Però és que tots els centres s'han reconvertit. I si parles amb la gent que hi ha ara, potser ni saben la història del centre, perquè tots s'han anat adaptant a les noves necessitats. Però no hi ha un reconeixement de tot aquest paper que van tenir.
És a dir, les adoratrius mai t'han demanat perdó.
A mi? I ara? Perquè ho haurien de fer. Elles no en són conscients. La seva mentalitat és que feien el bé i ajudaven a les noies a anar pel bon camí. El problema és que rebien el mateix tractament la que havia estat violada per un familiar, per exemple, que la que havien trobat al carrer fumant. I les violades, les que havien patit abusos, l'abusador estava lliure, però la noia estava tancada.
Clar, això es va acabar, no aquí, però en altres llocs de l'Estat espanyol, el 1985, quan ja hi havia democràcia.
Sí.
Hi ha hagut alguna compensació de danys? Alguna...
No. És que si no ens reconeixen com a víctimes, no hi ha lloc a cap reparació. Primer ens han de reconèixer com a víctimes.
Maria Forns, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies.
D'aquí baixaré cap al Raval per saber si les dones de Guinea Equatorial, quan era colònia espanyola durant el franquisme, van ser víctimes també de la repressió de l'Església.
Hola, sóc Iñaki Tofiño i he treballat la història cultural de la Guinea Espanyola a través de la seva literatura. Que va parlar del que havia estat la colònia espanyola, l'Àfrica subsahariana, la Guinea Espanyola.
Hi havia institucions a Guinea Equatorial de l'estil que hi havia a Espanya per controlar la moral de la dona?
A Guinea el que hi ha és el paper de l'Església Catòlica com a evangelitzadora / colonitzadora, i aleshores no hi ha una institució per se que es pugui comparar, per exemple, al Patronato de Protección de la Mujer, sinó que els diferents missioners, en principi els missioners claretians i després altres congregacions religioses, el que fan és crear espais on la població africana, homes i dones, viuen de manera adequada a la moral catòlica. Es promou el matrimoni canònic monògam, s'intenta acabar amb la poligàmia i sobretot s'intenta inserir a la població local en esquemes de producció capitalista que serveixin, és a dir, que facin cacau o cafè o el que sigui, que després això es pugui vendre a l'exterior.
I aquests centres podríem definir-los com una institució de repressió o com els podem definir?
S'ha de tenir en compte la diferència entre la Guinea insular i la Guinea continental. La Guinea insular, que era l'illa de Fernando Po, sobretot, tot i que hi ha altres illes, allà sí que els missioners claretians clarament volen instituir com poblats modèlics on s'educa a la gent perquè, per una banda, abandonin la forma de vida africana i facin, doncs, això, matrimonis canònics monògams i treballin, en principi, per la missió. A la Guinea continental, que es va colonitzar molt més tard, funciona d'una manera una mica diferent i el que fan els claretians, però altres congregacions, també congregacions femenines, és importar un model que s'havia creat al Camerun alemany i després va seguir al Camerun francès, que és una cosa que en diuen les sixes, que són internats de dones, en principi, per educar-les pel matrimoni canònic. Aleshores, en aquest sentit, sí, podríem parlar d'una institució repressora, perquè aquestes dones, diguéssim, surten del seu espai habitual, de les seves famílies extenses, de les relacions de parentiu africanes, i s'eduquen en un context, diguéssim, d'internat, per ser com bones esposes catòliques.
I aquestes sixes estaven controlades per monges?
Sí. Hi ha poca documentació al respecte i, de fet, hi ha historiadors que diuen que a la Guinea Espanyola no hi va haver sixes, però sí que hi ha altres fonts i, de fet, hi ha alguna historiadora que ha entrevistat dones actualment que van ser educades en aquests espais. El que passa és que també és cert que les dones africanes, que no eren idiotes, es van adonar que podien aprofitar aquests espais pel seu benefici.
Com? Aleshores, com?
Suposem que jo sóc una dona africana, m'han casat amb un tio que no m'interessa en absolut, que em maltracta o pel que sigui no m'interessa. Aleshores, si jo me'n vaig a la Sixa i demano estar allà internada, surto d'aquesta economia matrimonial local africana i quedo una mica com fora d'això. Això em dona un cert marge de maniobra i després podré, per exemple, casar-me amb un home que estigui batejat, que sigui catòlic, i segurament tindré més poder de decisió que no pas el que tindria en el meu context originari.
Per tant, paradoxalment, el que havia de ser un element de repressió es converteix en una escapatòria per a algunes dones.
Pot ser-ho. Sempre quan parlem de colonialisme no podem parlar de... Sempre hi ha molts matisos de gris. Mai hi ha tot és blanc o tot és negre, més enllà de la broma del color de la pell de la gent, no? Els colonitzats reben una pressió i evidentment, se'ls trenquen els esquemes, però també s'adapten i s'adapten intentant aprofitar el profit que puguin treure de la institució colonial.
Iñaki Tofiño, moltíssimes gràcies i molta sort.
Doncs gràcies a tu i bueno, suposo que la gent, si vol saber més, doncs és qüestió de bueno, buscar llibres que parlin de la Guinea Espanyola i, de fet, tenir en compte això, que també forma part de la història de l'estat espanyol i que ens afecta encara ara perquè hi ha molts guineans que viuen a Catalunya i que moltes vegades no són reconeguts, tot i que formen part de la nostra història també.
Mapamundi. Muntatge musical de Josep Lluís Santissó. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.